Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
L'impacte del coronavirus en el mercat laboral no pot ser més negatiu. Entre l'abril i el juny, en plena pandèmia, més de 61.000 catalans s'han quedat sense feina, mentre que s'han destruït més de 223.700 llocs de feina. Són dades de l'última enquesta de població activa que s'ha publicat avui. Els sectors del comerç i l'hostaleria són els més afectats per aquesta situació. El secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres, Ricard Ballera, ha dit que el decalatge entre la destrucció de llocs de treball i les persones a l'atur s'explica per un augment de les persones que es consideren inactives.
Bàsicament el que estem veient és que el mercat, nosaltres hem tingut un increment molt, molt important dels inactius, això vol dir les persones que no busquen ocupació ni tampoc estan treballant, i això vol dir que senzillament ni tan sols es donen d'alta al servei d'ocupació, perquè no tenen tampoc l'expectativa que es pugui trobar. O sigui, és una estació d'absoluta excepció, de suspensió del mercat de treball com a tal, on la gent pues, es veu obligada, no?, a tirar de la sàlvia aquell que tingui o intentar sobreviure amb el que té. És una estació que comporta moltíssima precarietat.
Al conjunt de l'estat espanyol, el sotrac al mercat laboral encara és més greu, amb una destrucció estimada d'un milió de llocs de treball durant el segon trimestre de 2020. Aquest és el tema del dia, però en tenim altres qüestions que repassem a continuació.
Titulars.
La Fiscalia recorre el tercer grau dels presos independentistes. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El recurs afecta 6 dels 9 empresonats, entre els quals s'hi troben els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart. La Fiscalia demana que els presos abandonin el règim de semillibertat i tornin al règim ordinari. L'última paraula, però, la tindrà ara el jutge de vigilància penitenciària. La Generalitat va concedir el tercer grau fa tot just un any.
Rebuda institucional als herois de l'ascens.
L'Ajuntament ha acollit una trobada porta tancada en què ha participat una delegació reduïda del centre d'esports. Durant el seu parlament, el tècnic Antonio Hidalgo ha tornat a destacar que tot el mèrit és dels jugadors.
No era fàcil el que van aconseguir l'any passat. No és gens fàcil el que hem aconseguit aquest any. I per això, el màxim respecte, els màxims honors i la màxima admiració a aquest grup de jugadors, que sense ells això seria impossible.
El consistori i el club han descartat fer cap acte públic de celebració per evitar un possible rebrot de Covid-19 a la ciutat.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. Comencem el repàs amb la previsió del temps de la mà de l'Abel Flores. Molt bon dia.
Què tal? Doncs encara queden alguns intervals de núvols, preferentment a la zona de litoral per litoral, però han d'anar marxant durant les properes hores, o ho acabaran de fer a primeres hores de la tarda per les comarques de Girona, i en conjunt el cel quedarà serè durant la tarda, amb només alguna nuvolada en zones de muntanya del Pirineu, i al final del dia apareixeran alguns intervals de núvols baixos cap a la meitat sud del litoral. Poca cosa, en definitiva. El que avui sí que és notícia de nou és la temperatura, perquè torna a ser molt alta. No pujarà tant com ahir, però si es queda 1-2 graus més curta que ahir, continuen sent valors molt alts, que poden arribar a superar fàcilment els 35-36 graus en zones de l'interior, i a Ponent poden arribar novament als 37-38, localment fins als 39. En aquest sentit, es manté l'avís per aquesta calor extrema en zones de la plana de Lleida. De cara als pròxims dies, la calor demà baixa una miqueta, però tornarà a apretar dijous i, sobretot, divendres. Ho deixem aquí de moment, és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de destacar que a aquesta hora hi ha algunes retencions a la C-58 del nus de la Trinitat a Torre Baró en direcció a Terrassa per un vehicle avariat que obliga a tallar un carril. Sí que és veritat que ara mateix s'han augmentat a 2 carrils als oberts, però es mantenen les cues a 6 quilòmetres en direcció a Girona. Pel que fa a la situació del transport públic, quina és a aquesta hora? David de Toro des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia, des del Centre d'Informació Transmet. Doncs primer de tot advertir que per treballs de millora està interromput el servei de metro entre La Pau i Selva de Mar a la línia 4, a la línia groga. Habilitat però un servei especial de bus. També per obres de millora hi ha afectacions a les línies de Rodalies de Catalunya R1, R2 i R4. Pel que fa a la resta del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, circula sense incidències destacables, segons els operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. Passant pràcticament 6 minuts de dos quarts, entrem en matèria.
La notícia del dia.
S'han destruït més d'un milió de llocs de treball durant el segon trimestre. Segons l'enquesta de població activa, la xifra és tan alta perquè la majoria de persones que han perdut la feina entre abril i juny han passat a ser considerades inactives, ja que no hi havia possibilitat de buscar feina durant el confinament. A Catalunya la caiguda de l'ocupació és de 224.000 llocs de feina i la taxa d'atur puja al 12,78% després d'incorporar 61.000 persones més que durant els tres primers mesos de l'any.
Aquesta és la radiografia que deixa el tancament per la pandèmia del coronavirus pel que fa a l'ocupació, tot plegat sense comptar els treballadors afectats per un ERTO. Segons les dades de la patronal, els sectors més afectats són el del turisme i el del comerç, mentre que els sindicats alerten que els treballadors precaris són els que més han rebut. Ricard Ballera és secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres.
Les dades del mercat de treball que ens traslladen és bàsicament que ha baixat la temporalitat i la parcialitat dels contactes, però això no és una bona notícia. Això és una notícia molt dolenta perquè sabem perfectament que els primers que perden la seva ocupació són la gent que té més, són més precaris i, per tant, són més vulnerables, tenen menys estalvi de les seves llars, no? Doncs és una notícia dolenta. Què és la que ens trasllada? Doncs ens trasllada bàsicament que el que més tenim és ocupació de qualitat estable. Aquest tipus d'ocupació genera més valor afegit i genera més estabilitat també per als propis ingressos.
Des del mateix sindicat reivindiquen polítiques passives, com ara que es paguin els ERTOs o que s'inverteixi més en els serveis d'ocupació, però també demanen polítiques actives de formació i inversions.
Hem de començar a aprofitar aquest temps per poder formar la gent, per donar-li competències, perquè tinguin més mobilitat horitzontal en el mercat de treball, que pugui canviar d'un sector a l'altre. I després, sobretot, el que falta també és inversió productiva per part de l'Estat, doncs en infraestructures que també generen ocupació, però també per part de les empreses, no? Sobretot aquelles que puguin, que facin actualment les inversions, perquè no solament tenim el repte de la Covid abans, sinó aquest repte de la Covid i la sortida de la crisi s'inscriu també en les dues altres crisis que hem de fer front, que és bàsicament el canvi climàtic i el repte tecnològic.
Pel que fa al CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris apunten que entre la patronal hi ha incertesa sobre com es recuperarà el teixit econòmic local. Expliquen que cada empresa és un món, però coincideixen en demanar que no es torni a tancar el mercat de treball. Asseguren que són entorns segurs i que un nou confinament seria impossible de resistir. Alicia Bosch és la presidenta de l'organisme.
Seria insostenible. I al final no és un tema d'haver de triar una cosa o l'altra, eh? Vull dir, primer, desitjar que no es produeixi aquest escenari. Aquest és el desitjable per tothom. I en tot cas buscar l'equilibri, mantenir l'activitat econòmica en les màximes mesures possibles, com fins i tot s'està fent ara, eh? Vull dir que a vegades es feia el comentari que les empreses, les persones estan més segures en entorns laborals, d'acord, que en altres entorns, perquè les empreses estan aplicant des de ja fa temps màximes mesures de seguretat.
Des de Comissions Obreres no volen posar l'economia al mateix nivell que la salut, però sí que fan una crida a treballadors i empresaris per extremar les precaucions per tal que no hi hagi un nou tancament generalitzat.
Sobre com es preveuen que seran els pròxims mesos, també s'hi han referit des de la Federació Nacional d'Autònoms i des del sindicat UGT. Els primers es mostren pessimistes de cara al futur, mentre que els segons aposten per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins a final d'any.
Els autònoms opinen que l'enquesta reflecteix com la pandèmia ha passat factura, però que no reflecteix l'impacte total que tindrà la crisi sanitària en el mercat de treball. Des del seu punt de vista, el pitjor encara està per arribar i pronostiquen que la tardor i l'hivern també seran molt durs. Les dades de l'EPA també mostren que fins a 36.000 autònoms han perdut la feina, sobretot per la caiguda dels autònoms amb assalariats a càrrec. Pel que fa a la UGT, veuen imprescindible que els ERTOs s'allarguin fins a finals d'any per mantenir en stand-by, diuen, alguns sectors com el turístic, que tard o d'hora s'haurà de reactivar. Alhora, el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, ha assegurat que caldrà revisar les prestacions, ho ha dit a la cadena SER.
A partir de setembre, los que hayan entrado en el mes de marzo en ERTEs, les baja de manera muy importante la cuantía de la prestación por desempleo y en ese sentido pues vamos a tener que también mantener el mínimo, porque estamos hablando de personas que están en los ERTE, que están realmente con unos índices salariales, con unos ingresos económicos muy, muy bajos.
En aquest sentit, ha valorat positivament l'acord dels fons europeus perquè podran mantenir els recursos per a aquesta mesura de protecció.
I de nou a Sabadell us expliquem que el Club Social La Xamba denuncia una invisibilització dels seus serveis durant els mesos de confinament. Aquesta entitat proporciona acompanyament per a les persones amb problemes de salut mental. Amb l'arribada de l'estat d'alarma, des d'aquest club es van trobar amb qui han de seguir oferint els seus serveis de forma telemàtica, però també havien de reforçar àmbits com l'atenció domiciliària dels seus usuaris. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia, Laura Pliego, educadora i coordinadora del Grup Xamba, i Montse Cuesta, responsable de l'àrea associativa, denuncien el programa Connectats, que entre els mesos de març i de maig van haver de desenvolupar tasques que no entraven dins de les seves responsabilitats. Montse Cuesta.
Encara ampliat el que era la nostra tasca assistencial, no? En principi, el Club Social és un servei d'un nivell assistencial baix, però hem fet com a excepció aquest període persones que necessitaven un seguiment molt més proper i més assistencial, doncs també l'hem fet, no? Perquè hem entès que ha estat una situació, bueno, extraordinària, no? No és habitual.
Com deia, les dues professionals defensen que davant l'emergència sanitària del moment van acceptar de bon gust realitzar aquestes feines extra. Tot i això, diferents clubs socials de Catalunya s'han unit per denunciar públicament aquesta situació davant les autoritats catalanes.
El servei de Club Social ha estat un servei viu i constant, fins i tot en aquest moment de transformació social. És a dir, ha estat una situació, i està sent, perquè encara han acabat, una situació de complexitat social, però el club ha estat aquí present.
El Club Social Xamba atén de forma regular fins a 70 persones durant el confinament, però aquest nombre s'ha ampliat considerablement gràcies a l'atenció telemàtica dels seus professionals.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
2 minuts i mig per arribar al punt de 3:15. La bossa d'habitatge d'emergència social de l'Ajuntament de Sabadell arriba ja als 200 pisos. El govern local ha adquirit aquesta setmana 6 domicilis nous que s'afegeixen a aquest parc públic gestionat, recordem, per l'empresa pública Vimusa. El cost d'aquests nous habitatges ha estat de més de 363.000 euros.
El regidor d'Habitatge i Acció Social, Eloi Cortés, ha explicat que l'Ajuntament ha pogut adquirir aquests habitatges gràcies a la llei de tanteig i retracte de la Generalitat de Catalunya.
El dret de tanteig i retracte és aquest mecanisme que preveu la normativa pel qual la Generalitat, doncs, quan hi ha una transmissió d'habitatges que en general doncs, formen part de grans tenidors que provinguin d'execucions hipotecàries, doncs, pot exercir el dret de comprar-lo i en cas de que no li interessi pot traspassar-lo a l'Ajuntament. Llavors, en aquest cas, l'Ajuntament, com sabeu, en l'últim any i escaig ha estat exercint el dret de tanteig i retracte en una sèrie de pisos de la ciutat per incrementar el parc públic d'habitatge.
Com dèiem, aquests 6 nous habitatges completen el parc de lloguer de l'Ajuntament. Aquests pisos estan destinats a situacions d'emergència social.
Adquirim 6 per un valor de 363.809 euros en total dels 6 habitatges i l'objectiu és adscriure'ls a Vimusa perquè es destinin a la mesa d'habitatge d'emergència social i, per tant, reduïm la llista d'espera de famílies que tenen el dret d'habitatge reconegut.
L'Ajuntament té previst acabar de comprar altres pisos durant les pròximes setmanes. Els 6 habitacles adquirits aquesta setmana s'han comprat per un valor de 363.000 euros i cada pis té un valor d'entre 62.000 i 87.000 euros.
I la Fiscalia Provincial de Barcelona, és un dels temes que us hem destacat en titulars, ha decidit recórrer el tercer grau de 6 dels 9 presos del procés, tot al·legant que el règim de semillibertat crea sensació d'impunitat a la societat. La Fiscalia demana que se suspengui i els presos, entre els quals hi ha els sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart, tornin al règim ordinari. El jutge de vigilància penitenciària català haurà de decidir sobre el recurs que podria acabar en apel·lació davant del Suprem, el tribunal que va sentenciar els presos de l'1 d'octubre. La Generalitat va concedir el tercer grau fa poc més d'un any, de manera que els líders independentistes només dormen a la presó de dilluns a dijous. Més notícies. Un bar de Palamós nega l'entrada a una parella de Sabadell.
L'establiment s'havia declarat exclusiu per a gironins arran de la Covid-19 i així n'informava a través dels cartells que els responsables van penjar durant el cap de setmana. Fins i tot els treballadors del local van obligar a aixecar-se de la terrassa diversos clients, entre els quals hi havia aquesta parella de Sabadell. Van ser ells els que van avisar la policia local de Palamós, que ha aixecat un acte contra el bar i ha obligat els responsables a retirar els cartells en què deien que el local era exclusiu per a gironins.
El Rotary Club Sabadell renova la presidència.
Josep Maria González és el nou president de l'entitat en substitució de Sara Martín, que ha ostentat el càrrec en el darrer any. González assumirà la presidència del Rotary fins l'any que ve. L'acte de relleu o de canvi de culleret, tal com es coneix en el si del club, es va fer dimarts passat al restaurant suís de Sabadell al carrer de l'estació.
La policia municipal obre diligències contra un conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
L'home de 29 anys triplicava la taxa d'alcohol permès. Els agents van aturar el vehicle a quarts de 4 de la matinada entre els carrers del Garsuari, Pasqual i Montcada. Davant la impossibilitat que un segon conductor es fes càrrec del vehicle, la policia va decidir mobilitzar-lo.
L'alumne de Sant Cugat, Arnau Cadell, ha tret una de les notes més altes de la selectivitat, un 9,90%.
Però no és l'únic. Segons ha publicat el diari Ara, Cadell ha empatat en nota amb 4 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, però cap de Sabadell. Les proves d'accés a la universitat, més atípiques que mai arran de la pandèmia, han estat superades per menys alumnes. Dels 39.110 estudiants que s'hi van presentar a Catalunya, les han aprovat 30.838, el 94,48% del total. L'any passat ho va fer el 96,6%.
I l'Ajuntament de Sant Cugat ha recollit 66 tones de mobles i trastos vells abocats als carrers durant l'estat d'alarma, malgrat la prohibició.
En el primer semestre de l'any, els serveis de neteja del municipi han recollit 569 tones de voluminosos en llocs no habilitats per fer-ho. Per això, des del consistori cugatenc i Vall d'Oreix fan una crida a aturar l'incivisme i a complir amb els horaris de recollida.
I quan passen 2 minuts de 2:45, fem un cop d'ull a l'actualitat més enllà de la ciutat. I comencem amb una notícia d'última hora, perquè el govern de la Generalitat ha decidit prohibir els botellons amb multes que poden anar dels 3.000 als 15.000 euros. Així ho acaba d'anunciar la consellera de la Presidència i portaveu de l'executiu català, Meritxell Budó, a la roda de premsa posterior al Consell Executiu. D'altra banda, el sector turístic, el més malparat de la crisi del coronavirus, tot plegat després de les restriccions que estan imposant alguns països europeus per viatjar a Espanya.
És el cas, per exemple, del Regne Unit, que ha endurit la seva decisió inicial i ara, més de la quarantena de 15 dies, recomana no viatjar enlloc d'Espanya, tampoc a les Illes Balears ni a les Canàries pel rebrot de coronavirus. Aquesta posició de Londres arriba després que el govern espanyol hagi posat sobre la taula l'opció de fer corredors segurs als dos arxipèlags. El president Pedro Sánchez ha titllat les decisions del Regne Unit de desajustades i diu que estan treballant per revertir-les. Són declaracions a Telecinco.
Las decisiones que se han tomado en este caso por parte del Reino Unido son desajustadas porque hay muchos territorios en nuestro país que tienen una incidencia acumulada en lo que es el contagio del virus inferior incluso, no solamente a la media europea, no solamente a la media española, sino incluso también a la media del Reino Unido.
Precisament, l'ambaixador del Regne Unit a Espanya, Hugh Elliot, ha dit avui que les mesures sobre la quarantena i la recomanació de no viatjar a l'estat estan en constant revisió.
Y hemos recibido una solicitud del Ministerio de Exteriores para establecer corredores especiales y, por supuesto, consideraremos con mucha atención los argumentos que se nos avanzan. Estas normas son bajo revisión constante y queremos levantarlos en cuanto sea seguro hacerlo, pero, por supuesto, no antes.
En una entrevista d'Antena 3, Elliot ha insistit que el Regne Unit considera Espanya com un destí magnífic, però que quan van observar que les dades anaven a l'alça van haver d'actuar amb rapidesa. Tot i això, tour operadors com TUI i Jet2 han cancel·lat tots els seus vols a les Balears i les Canàries, mentre que altres aerolínies com EasyJet, British Airways i Ryanair en principi mantindran la programació prevista amb les dues destinacions.
D'altra banda, Holanda també recomana no viatjar a Barcelona si no és estrictament necessari.
En un comunicat publicat al web oficial, el govern dels Països Baixos explica que el nombre d'infeccions per Covid-19 Covid-19 ha pujat, de forma que també augmenta el risc de contaminació a la zona. Per això alerta que les visites turístiques a Barcelona no són recomanables. A més, l'executiu holandès recomana als turistes del país que siguin a la capital catalana que valorin si han de retallar les vacances i els avisa que hauran de fer quarantena durant 14 dies quan tornin al seu país. De la mateixa manera, el govern holandès aconsella evitar el Segrià i l'Aragó.
I una més, Alemanya recomana als seus ciutadans no viatjar a Catalunya, l'Aragó i Navarra pels rebrots de Covid-19.
El Ministeri d'Exteriors d'Alemanya ha demanat a la seva població que eviti desplaçaments turístics innecessaris per la gran quantitat d'infeccions i els confinaments locals a Espanya. Alemanya s'assuma així a la recomanació de no viatjar a Catalunya o a alguns dels seus territoris que ja van emetre a França o Bèlgica.
D'altra banda, la comunitat de Madrid implanta noves restriccions per frenar l'avanç del coronavirus.
Entre les noves mesures hi ha l'ús obligatori de la mascareta en tots els espais públics, incloses les terrasses, una cartilla Covid virtual per a tots aquells que han passat la malaltia i una limitació d'un màxim de 10 persones a les terrasses. Així ho ha anunciat avui la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha afegit que les reunions a l'espai públic tampoc podran ser de més de 10 persones i que recomanen no superar aquesta xifra a les trobades familiars.
Mentrestant, els contagis diaris de coronavirus a l'Estat han tornat a baixar aquest dilluns.
Ahir es van notificar 855 positius nous, 67 menys respecte de divendres. El Ministeri de Sanitat també ha confirmat dues noves morts per Covid-19, la qual cosa situa el balanç global en els gairebé 28.500 des de l'inici de la crisi.
I un total de 30.000 voluntaris participaran en l'última fase de la vacuna contra la Covid-19 que desenvolupa la companyia Moderna en col·laboració amb el govern dels Estats Units.
La nova etapa pretén demostrar l'efectivitat i la seguretat de la vacuna que podria estar a punt al voltant del mes de novembre.
Riure.
Oxigena, sisplau. Els Pallapupes portem 20 anys rient i fent riure les persones hospitalitzades. Ajuda'ns a seguir omplint de riure als hospitals entrant a pallapupes.org.
Això és el que dic, Vitamino. Que ara riure
és més necessari que mai.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Notícies migdia.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Segueixen les celebracions al Centre d'Esport Sabadell per l'ascens de diumenge a segona divisió. Pau Vituri, molt bon dia.
Bon dia, Núria.
Aquest matí ha estat el torn de la rebuda institucional a l'Ajuntament de Sabadell per part dels representants del govern i la resta de grups municipals.
Un acte que s'ha dut a terme al Saló de Plens a porta tancada i en petit comitè per reduir el risc de contagi. Només hi eren els portaveus de cada força política i una petita comitiva arlequinada formada pels capitans, membres del cos tècnic i de la directiva. L'alcaldessa Marta Ferrés ha lamentat que no es pugui celebrar una fita com aquesta en unes altres condicions.
No és com a nosaltres ens agradaria. Evidentment, ens agradaria aquí tenir tot l'equip, ens agradaria tenir tots els aficionats a baix, ens encantaria poder sortir al balcó perquè, evidentment, l'ocasió, Antonio, pues, s'ho mereix, com poques en tenim a la ciutat. No? I després, doncs, ja ho comentàvem a fora, d'uns mesos molt, molt complicats a tot arreu, doncs ens venia de gust una alegria i, per tant, agrair-vos, en primer lloc, doncs, que aquesta alegria vingui de la mà del Centre d'Esport Sabadell i, com no, felicitar-vos per aquest triomf.
Per part del club, el president Esteve Calzada ha aprofitat la presència dels diferents grups municipals per demanar ajuts econòmics i cohesió entre totes les parts per tal que el centre d'esports es mantingui el màxim d'anys possibles a segona divisió.
Jo el que tinc claríssim, i suposo que vosaltres també, és que no vull tornar a la segona B. No hi vull tornar, i si pot ser, durant molt temps. I per tant, perquè això no passi, hem de treballar plegats, de la mà, amb feina, amb recursos. I què millor lloc per demanar-vos a totes les forces polítiques que, si us plau, doncs sigueu capaços de buscar els acords i les fórmules per tenir aquest suport que necessitarem per mantenir-nos, perquè tots sabem el que significa tenir el Sabadell al futbol professional i el que significa no només a nivell institucional, però també a nivell econòmic per la ciutat, no?
El tècnic Antonio Hidalgo ha estat l'encarregat de tancar els parlaments. El de Canovelles ha destacat les figures de Juvenal Etjogo i Àxel Torres perquè arribés al Sabadell l'abril de l'any passat i també ha recordat una anècdota de la salvació d'Olot.
Hi ha algú d'aquesta sala que
que després del partit d'Olot em va dir que si havia aconseguit salvar l'equip faria algo gran, algo gros, que estaria a la vora, però hòstia, no pensava que seria tan d'hora. Jo crec que el que està aquí sap qui és, i hòstia, aquest recolzament de la gent que està al meu costat, que creu molt en mi, és impagable.
En aquest sentit, l'acte també ha finalitzat amb intercanvi d'obsequis entre el centre d'esports i l'Ajuntament. Recordem que la plantilla ja descansa a casa després d'arribar ahir amb dues tongades procedent de l'aeroport de Màlaga. Prop de mig centenar d'aficionats van esperar l'arribada de jugadors en autocar a la nova Creu Alta sota un fort control policial.
Twitter@RadioSabadell. Segueix-nos.
Continuem endavant, David de la Cruz. Torna en aquests moments a la competició després de 5 mesos d'aturada. El calendari mundial del ciclisme s'ha tornat a posar en marxa amb la disputa des d'avui fins diumenge de la Vuelta a Burgos.
Una prova que porta bons records al ciclista sabadellenc, ja que va ser tercer als anys 2017 i 2018. De la Cruz tindrà llibertat per part del seu equip, el Team Emirates, però l'estat de forma és una incògnita, amb només 10 dies de competició a les cames enguany. A un mes i un dia del reprogramat Tour de França, les primeres espases del pilot hi són a Burgos, i això ha fet que la competència, segons el de Campoamor, hagi augmentat.
És una Vuelta a Burgos amb un nivell molt alt, no? Perquè, com ja ben dius, doncs, hi haurà un nivell de participació doncs, gairebé a l'alçada del Tour de França, i per tant doncs, això li donarà una mica més d'emoció encara, no? al fet de que són molts mesos a competir i no sé com estaré, i sobretot per veure com estic també de cara a nivell general doncs, a la cursa.
El món del ciclisme també s'ha hagut d'adaptar a la nova situació en el món de l'esport pel coronavirus. A Burgos, per exemple, hi haurà restricció de públic a les sortides i també a les arribades. El seu equip, el Team Emirates, ha contractat de forma especial un camió cuina per tal que els ciclistes puguin o no hagin de dinar, en aquest cas, al mateix hotel. De la Cruz ha explicat a Ràdio Sabadell algunes de les mesures que també han pres en el seu equip en aquesta tornada a la competició.
Ens desplacem amb autobús d'una etapa a una altra, doncs aquest any haurem de fer dins l'autobús també amb mascaretes. Per exemple, tenim unes dutxes que són unes dutxes molt grans que només es podran fer servir d'una en una persona. Per exemple, també ja no es compartiran habitacions. Tampoc podràs estar amb el massatgista i un altre corredor allà al voltant. Per tant, doncs una miqueta doncs, serà tot més individualitzat i sobretot mantenir una distància, sobretot amb els propis companys de l'equip, tot i que tothom hagi donat negatiu, no?, els controls.
La primera etapa, amb sortida i arribada a Burgos, s'està disputant, com diem, en aquests moments. Té 157 quilòmetres i acabarà amb una petita ascensió de tercera categoria al Mirador del Castillo. La general es decidirà a la tercera i a la cinquena etapa amb les ascensions al Picón Blanco i les Lagunas de Neila, respectivament.
Gràcies, Pau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna el programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
Un minut per arribar al punt de les dues. Fins aquí el Notícies Migdia d'aquest dimarts 28 de juliol. Recordeu que podeu recuperar totes aquestes informacions i d'altres al portal de continguts de l'emissora, també a través de les xarxes socials i els butlletins horaris a partir de les 4. També nova edició del Notícies Vespre a partir de les 7. Gràcies a la Beatriz Aguilar, que ho ha fet possible des de les vies de so. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.